Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui el volem dedicar a aquest programa a parlar de l'educació dels fills quan una parella se separa. Com afrontar-ho, què cal tenir en compte i com portar-ho de la millor manera possible.
El nombre de separacions al nostre país ha augmentat exponencialment al llarg dels últims anys. Això suposa que algunes famílies han patit canvis en la seva estructura bàsica amb la pèrdua d'alguna de les seves figures i la incorporació d'altres. El trencament dels lligams afectius és sempre dolorós i es viu amb certa angoixa. La parella, evidentment que ha compartit part de la seva vida i que ara ha trencat el projecte comú, doncs ho viu amb neguit, amb angoixa i amb incertesa. Tot i això, les principals víctimes de tot procés de ruptura són els fills, especialment els més petits.
En aquest programa tractarem d'exposar de quina manera pot influir la separació parental en els fills segons la seva edat i també les diferents circumstàncies o factors que poden agreujar o atenuar tot el procés emocional que els suposa. També intentarem donar unes orientacions bàsiques per guiar els pares en tot aquest procés.
No es pot evitar, perquè no podem, que la separació dels pares sigui dolorosa per als fills. Ells això ho sentiran molt, no? Però sí que podem evitar que sigui traumàtica. Per això cal saber quines actituds afavoreixen i quines actituds obstaculitzen que reneixi una altra vegada l'alegria en el cor dels fills i de les filles i dels pares, I també de com podem ajudar els avis, com poden ajudar els avis aquest procés, que vagi bé aquest procés, els avis, l'escola i l'entorn proper. De quines són, en definitiva, les claus d'una bona separació?
Per parlar d'aquest tema, ens hem posat en contacte amb el doctor Fernando Lacasa, psicòleg clínic i coordinador del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Bon dia.
Bé, doncs, tal com hem dit a la introducció, avui parlarem del tema aquest, de les parelles separades i com educar el millor possible els seus fills. En primer lloc, ens podria dir, doncs, què cal tenir en compte quan una parella separa per evitar que afecti l'estabilitat dels fills?
Bueno, hi ha moltes coses que es poden tenir en compte. Potser abans, doncs, fer una mica de repàs de quines són les fases de la separació, perquè no és el mateix el primer dia, que el primer mes, que el primer any, no?
Clar.
Un divorci primer té una primera fase que es diu de presentació, és a dir, que els pares encara estan junts, però ja estan, doncs, parlant d'aquest tema i amb més o menys conflictivitat. Després hi ha el moment, diguem-ne, en què un o altre, doncs, se'n va de casa, diguem-ne. Aquesta fase també és una mica variable, depèn de les parelles. A vegades això dura i se'n va una temporada, després torna o fan un nou intent. Bé, doncs són fases que són prèvies i després està, doncs, la fase de la decisió, és a dir, arriba un dia en què decideixen, doncs, de separar-se, de divorciar-se i comencen a parlar de què faran en les diferents coses, no? Encara no parlen dels fills en aquest moment, no? Primer, normalment parlen de les altres coses, o és millor parlar en primer lloc de les altres coses, no? I després, una mica, ja, doncs, parlar de les primeres decisions sobre els fills, no? És a dir, és una quarta fase, diguem-ne, donde la dificultat, sobretot, és el tema dels fills, no? I aquí la dificultat és de tractar això de forma constructiva. I, per últim, és l'última fase, diguem-ne, que és aproximadament després d'un any de la separació, en què normalment ja han passat, s'han arribat a acords, ja han passat els moments més difícils, i sobretot quan ja la sentència, diguem-ne, per nosaltres és la sentència que ja està confirmada pel jutge, doncs aquest moment és un altre moment, doncs, en què és més fàcil normalment el parlar de les coses. Home, jo diria que el que s'ha de tenir en compte, tornant a la seva pregunta, és, mira, decirles, jo passo al castellano ahora, decirles a los dos, mira, tenéis que anteponer el interés de vuestro hijo al vuestro propio en primer lugar. Esto es un tema que tienen que tenerlo ambos dos, ¿no? Desde cualquier lado, digamos, ¿no? Luego, otra idea que hay que decir también muy pronto es, lo que hagáis ahora entre el padre y la madre, entre vosotros, entre la pareja, ten en cuenta que vais a tener que estar relacionándolos durante los próximos 15 años, ¿no? Y esto es importante porque a veces la gente tiene la idea de que se separa y de que ya está, y de que deja de ver a la otra persona, que de repente es odiada y es la peor persona del mundo, pero a veces hay que decirle, no, escucha, es que en los próximos 15 años, sobre todo cuando hay hijos, evidentemente, si no la separación es de otra manera, pues vas a tener que ver y tratar a esta persona. Y otra cosa más, lo que ahora hagas, lo que aprendáis ahora, los acuerdos que tomáis ahora, incluso el aprendizaje que hagáis ahora, os va a servir en adelante, ¿no? Yo creo que estas tres cuestiones es un poco situarles ante una realidad, ¿no? Ante una realidad porque el momento de la separación se mueven muchas cosas, tanto entre los padres sobre todo, que pasan por diversos momentos, como también con los hijos, ¿no? La experiencia de los padres es distinta a la de los hijos, etcétera, podemos hablar, ¿no? pero son situaciones muy complejas, ¿no?
I quina és la millor manera per explicar-los la situació als nens, clar, segons l'edat, perquè no és el mateix un nen...
Sí, bueno, la mejor manera siempre es haber acordado juntos el que decirles.
Ya. Yeah.
¿No? Es decir, que el poder, si es posible, los dos, digamos, ¿no? Los dos poderles acordar, primero hay que hablar, tienen que hablar los padres de qué decirles y cómo decírselos. Son ellos los que conocen mejor que nadie a sus hijos, pero yo creo que la información hay que darla. Si están los dos padres juntos cuando la dan, yo creo que esto evita muchos problemas, digamos, y desde luego, si antes han acordado el mensaje que darles, ¿no? Una de las primeras cosas que hay que aclararles a los hijos es que la separación no es por culpa de los niños, no es por culpa de ellos, que nada de lo que ellos hayan hecho o dicho o dejado de hacer o de decir tiene que ver con la separación, que es una decisión de los padres y que van a seguir siendo padres de ellos el resto de su vida. Es decir, que los papás se separan, pero que no dejan de ser ni papá ni mamá, ¿eh? Y otra cuestión a tener en cuenta es evitar, desde luego, en ese momento, también después, pero especialmente en ese momento, el hacer reproches, ¿no? Y el reproducir la pelea, digamos, o la querella, ¿no? Y luego esperar un poco a ver qué es lo que le preguntan los niños, porque los niños hay que darles espacio. Uno es decirlo y ya está, sino bueno, de repente se generan en ese día y en los días siguientes muchas preguntas. Yo creo que la disponibilidad para escuchar lo que dicen los niños es muy importante. Normalmente los niños preguntan, bueno, quién se irá de casa, con quién vivirán, si ellos tienen que si van a cambiar de escuela, si van a cambiar de población, si ya no van a ver más a la persona, pues que buscará otra casa. En fin, yo creo que esto hay que darle espacio para que los niños lo pregunten y lo hagan, ¿no?
Però ha d'haver-hi molta diferència, no?
Sí, és que hi havia un problema, eh? Ha d'haver-hi molta diferència, no?, entre explicar-ho a un nen petit i, per exemple, un adolescent. És que això, en principi...
Sí, claro, bueno, a un niño pequeño hay que aclararle mucho más en concreto dónde va a vivir, con quién va a vivir, cuándo verá al papá, o normalmente es el papá el que sale, pero a veces también puede ser al revés. Hay que ir mucho más en lo concreto, ¿eh? El adolescente lo puede entender más. El adolescente tiene ya, por lo general, una experiencia de la mala relación que existe, porque la gente no se divorcia de un día para otro sin más, sino que ya es una base de una mala relación que normalmente un chico, una chica adolescente ya ha observado previamente. Mira, llega un momento en que los papás lo han intentado, pero hemos llegado al acuerdo de que es mejor que cada uno siga por su lado, etcétera, etcétera. Yo creo que esto hay que explicarlo de una forma más completa a los adolescentes, y al niño pequeño, pues bueno, seguramente queda más impactado, y lo que más le importa en ese momento es no perder a ninguno de los padres. Es que hay que salir un poco, mira, tranquilo, porque papá va a seguir viéndote a ti, o la mamá va a seguir viéndote a ti tales días, ¿no? Es decir, que, y si no se sabe en ese momento, bueno, vamos, estamos hablando los papás de cómo hacerlo mejor, porque queremos que no perdáis el contacto con ninguno de ellos, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, però en el cas, molt sovint, que passa molt sovint, no?, que el pare i la mare tenen criteris molt diferents, llavors això és difícil, no?, d'enfocar-ho.
Bueno, pero es que esa es la primera tarea de los padres. Los padres tienen que ponerlo, como decía al principio, decirlo, no, es que tenéis que anteponer el interés de los hijos a los esto. Normalmente los problemas vienen por ahí, porque esto se dice pronto, pero es muy difícil de cumplir.
Per això,
sí. Y entonces no sirve acordarlo después. Primero decirle a los niños y empezar ya un conflicto que uno lo explica de una forma y otro lo explica de otra forma. No, esto hay que evitarlo. Si usted me pregunta qué es lo mejor, otra cosa es lo que ocurre. Ah, pero claro. Eso no es lo mejor, evidentemente. Claro, lo mejor es que todo esto esté acordado, digamos, ¿no?
Perquè una de les coses que és que sovint també passa és que s'utilitzen els infants, no?, com a un mitjà, pues, per agredir a la parella, no?
Exactamente.
Llavors això, la família o els altres que envolten poden influir aquí, amb això hi ha una manera d'intentar...
Bueno, hay que tratar también de entender un poco cuál es la experiencia de los padres, ¿no? A lo mejor, en general, los dos padres se quieren divorciar, pero muchas veces hay uno que tiene la iniciativa, entonces parece como el que tiene la iniciativa tiene cierta ventaja, pero bueno, en realidad, si uno se quiere separar es porque la cosa no va bien y los dos lo saben. Y la experiencia de los padres es realmente emocionalmente muy intensa, digamos, ¿no?, y muy compleja. Muchas veces sienten muchas cosas ahí, desde el shock inicial, cuando uno lo propone al otro. Hay sentimientos de soledad, de rabia, deseos de venganza, miedo sobre el bienestar de los niños. Luego también, bueno, pues hay, en ciertos momentos se sienten culpables porque van a dañar a los niños. En otros momentos, pues las personas están también pueden sentir vergüenza al momento de compartirlo con los demás. En fin, son una cantidad de situaciones y de emociones que hacen mucho más compleja y difícil la comunicación con el otro. Y además todo esto ocurre en ritmos distintos. Es decir, claro, que a lo mejor la mujer está en un momento de mayor culpa y el marido está en un momento, pues, de más rabia. Y entonces, claro, ahí no están en diferentes... Es muy difícil comunicarse. Claro. Al día siguiente ha cambiado las cosas. El papá está más culposo o se siente más solo y la mamá en ese momento está muy enfadada, ¿no? O sea que la comunicación es difícil, ¿eh? Es difícil. Con lo cual los sentimientos son cíclicos y esto hace muy difícil la comunicación. Pero yo creo que han de tratar de encontrar los momentos para poderlo hacer, ¿no? Y la comunicación hay que preservarla de la forma que sea. Al principio quizá la comunicación tiene que ser muy escueta, digamos, ¿no? Porque no encuentran la forma de hablar sin enfadarse mutuamente o sin hacerse reproches, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que hay que acordar, justamente para que no se tome los niños como transmisores, es cómo se van a comunicar. Y es preferible que los padres se comuniquen, pues, de forma por SMS, digo yo, por WhatsApp, ¿no? Sobre las cosas prácticas, ¿no? Y siendo muy precisos y como si se comunicaran en el trabajo, mira, pues voy a llevar a los niños o le pasa esto y los cogeré a tal hora, hoy llegaré más tarde, en fin, las cosas prácticas, hacerlo de forma directa, aunque sea por escrito, antes que utilizar a los niños, porque los niños en la práctica no solamente son transmisores de la información que se les dice, sino sobre todo de cómo se les dice, ¿no? Entonces, el tono que se utiliza, el tono, pues dile a tu madre, o dile, el tono realmente que las personas no son conscientes de que están transmitiendo una información con un tono que incluye, pues, bastantes sentimientos de enfado, de rabia, o de, ¿no? Yo por ahí decía un poco esta idea de que los padres sean conscientes de que tienen que encontrar una forma de comunicación que les sirva para los próximos 15 años.
I la situació que a vegades es troben, doncs, que els fills reaccionen o violentament o estan tristos o negativament o amb ràbia,
perquè clar, ells no controlen les emocions i tenen un garbuix d'emocions. Clar, a vegades hi ha el problema aquest, no, de dir com actues, fas veure que no veus segons quines coses perquè entens la situació dels fills o dels nets, en aquest cas, no? Com ha de reaccionar una mica la família?
Bueno, en primer lugar, no culpando a la otra parte, porque muchas de estas reacciones emocionales se atribuyen a un teórico mal cuidado o mala atención o reproches de la otra parte. Mira, viene de casa de su padre y cada vez que viene, viene enfadado, viene enfadada, ¿no? Entonces, bueno, en realidad nos encontramos con que muchas veces el niño o la niña viene diferente, pero no es porque venga de casa del padre, es porque los cambios entre casa de uno y casa de otro son muy difíciles para ellos. En que a lo mejor ha estado 2 días en casa del papá y ha echado en falta a la mamá, pero eso no se lo puede decir a nadie. Entonces cuando encuentra a la mamá está enfadado con la mamá, porque se siente abandonado, digamos, ¿no? Es decir, que forma parte del mismo proceso, de las cosas que les ocurren a los niños por el hecho de tener padres separados. Entonces lo peor de todo, lo peor es atribuir que es ese enfado del niño o de la niña es porque, por ejemplo, pues le han metido ideas contrarias o lo han manipulado, ¿no? Atribuirlo al otro lado, ¿no? Yo creo que hay que explicar a los padres y hacer el esfuerzo de los padres de entender que sus hijos también tienen derecho a protestar, que ellos no han elegido esa situación y que van a protestar, no solamente a angustiarse, sino a protestar, ¿eh? Y estar enfadados con unos y con otros. También están angustiados y tienen mucho miedo a perder, por lo general, al padre con el que no conviven, ¿no? Pero en muchos momentos están enfadados y esto forma parte, sobre todo en los primeros meses, de una reacción normal, normal, y que hay que darle cabida. Es un enfado normal, ¿no? Lo peor sería una sumisión sin protestar, porque luego queremos tener hijos que sean activos en la vida, que se den cuenta de las cosas, pero hemos de darles espacio en casa para que expresen sus opiniones y a veces que las expresen a su manera, ¿no? Por tanto, yo creo que estas dificultades que tienen los hijos hay que tratar de referirlas a uno mismo y darles y tratarles de entenderlas a ese nivel. Y lo último, como digo, es buscar culpables fuera, ¿no?
I ara, una vegada ja la parella ja s'ha separat, no? Hi ha moltes situacions de la vida quotidiana i social, de la vida social, no, que reclamen que hi siguin els dos, la parella, sí, no? Com a salut, a l'escola... Sí. Llavors, davant d'aquestes situacions, si hi ha problemes o dificultats, quina és la millor...
Bueno, es que
la millor manera d'actuar, no? Perquè en principi sembla que seria que anessin els dos, que participessin, però com que això és difícil, no?
A ver, sí, bueno, com? Claro, ahí un poco el sentido común depende del grado de comunicación de los padres. Hay padres que esto lo pueden hacer muy pronto porque, bueno, pues porque han hecho un esfuerzo de comunicación y conservan, pues, o ponen por, en primer lugar, pues el afecto que les quede, y otros, pues, que mantienen una querella en que aprovechan cualquier oportunidad para tirarse los trastos. Entonces, claro, no reúnen condiciones como para que vayan juntos a un lado, porque cada vez que van que están juntos, pues saltan las chispas y en realidad se somete a los niños a los niños o al profesional que les está entrevistando, ¿no? O sea, en la escuela o en una consulta, a una situación desagradable. Por tanto, yo creo que en función del grado de comunicación que tengan entre ellos, si esta es buena, pues yo creo que el que vayan juntos siempre es mejor, porque en ese momento pues no solamente se ahorran esfuerzos, sino que incluso pueden llegar a acuerdos. Si esto no es posible, pues los profesionales, la escuela, tenemos que hacer un esfuerzo. Ya, pues por ejemplo, la escuela tiene que hacer un esfuerzo de oficio, yo diría que cuando hay hijos de padres separados, por respeto a ambos padres, por ejemplo, las notas, las comunicaciones, sean por duplicado. Porque además van a evitar problemas, los padres van a evitar problemas de que, oye, no me has pasado tal nota o no me has pasado... No, de entrada, de oficio, y esto como el 40% de los niños pues tienen padres separados, pues habría que tenerlo en cuenta un poquito e incorporarlo un poco más en las rutinas. Y es que, bueno, pues las notas o cualquier... O preguntar al niño, oye, ¿hoy con quién estás? ¿Estás con tal? Y esto incorporarlo, digamos, ya digo, con toda normalidad, ¿no? Eso facilita mucho las cosas. En el momento de la entrevista, pues, por lo general, lo que a mí me sale decirles es, mire, lo dejo a su elección. Como quieran venir, si quieren venir por separado, yo los atenderé por separado, si quieren venir juntos, los atenderé juntos. hay padres que vienen juntos y la cosa va bien, y hay otros padres que van juntos y la cosa no va bien, y entonces un poco es devolverles, mire, yo creo que no, en este momento ustedes todavía no están capacitados o preparados, digamos, o no han llegado al grado de comunicación suficiente como para que vengan juntos. Si les parece, el próximo día pues los veré por separado.
Quina és la millor actitud davant de les festes familiars, aniversaris? És millor que es mantingui la distància per no confondre els infants, o bé en algunes ocasions ja està bé que els vegin junts?
Bé, és que, bueno, una mica com abans, si la parella o la exparella tenen una relació doncs, de bona comunicació, doncs, i els nens són petits, en general fan un esforç. Moltes vegades això no hi ha cap problema mentre no hi hagi parelles de, no? El problema moltes vegades és, bueno, si no tenen parella o una nova parella, el pare o la mare, doncs poden compartir a vegades coses, altres no. Però quan comença a ser ja més difícil és quan el pare o la mare té altres parelles.
Yeah.
Penso que, en general, no, han de posar-se els pares objectius raonables i possibles. Si pensen que no, que el pare o la mare no va poder tolerar que estigui allí el pare amb la seva parella i tal, doncs ja s'ha de poder parlar, mira, prefereixo no fer-ho així i ja està. I perquè doncs, s'ha d'evitar, són situacions de conflicte, doncs ja és una situació difícil, com que s'ha d'evitar aquesta situació.
Només que res era per això, no? Perquè dius, bueno, amb un nen petit pot ser que el fet de veure'l junts li creïs falses esperances o això,
bueno,
o el nen ja ho pot, ja ho,
no,
ja ho
a vegades,
té.
Bueno, el nen, diguem-ne, que té, sempre té l'esperança que els pares tornin a estar junts. Home, jo penso que si ja viuen separats, doncs encara que estiguin junts un moment, si això s'ha aclarit, el nano ja ho sap. Ja ho sap, també agraeix que tenir els pares junts en moments determinats, sobretot en festes que són seves, no? Però penso que si això és possible, si no és possible, doncs no. Doncs no. Si ara sí és possible, si hi ha aquesta... Bueno, no té per què confondre, diguem-ne. No? Si després, doncs a la nit, doncs va amb el pare o la mare que li correspon, doncs ja està. No són, pels pares és un esforç gran, pels pares és un esforç gran, i han de valorar entre ells doncs com ho fan.
Possiblement pels nens una de les coses que deu ser pitjor és la incertesa, no? Que la cosa està finixint i no, i que no els hi han deixat clar, no?
Sí, bé, moltes vegades això passa els primers mesos, O sigui, els primers mesos és normal doncs, que estigui el pare o la mare, bueno, però per això jo diferenciava una mica abans del primer any i
després
del primer any, no?
Vale.
Normalment,
sí.
Doncs sí que al principi doncs, hi ha més confusió en tots, diguem-ne, no? O moltes vegades hi ha un que no vol forçar les coses i, bueno, i doncs, va, doncs passa per casa de l'altre, però bueno, doncs... passar per casa de l'altre em refereixo a festes i coses d'aquest tipus. Però bueno, jo penso que això no... A veure, el que pot confondre és que de sobte els pares estiguin tornant a dormir junts i quan estan separats, per exemple, no? Aquell nivell, que a vegades passa també, doncs això sí que és una mica més o una mica bastant, no?
Clar.
Però bueno, avui dia jo penso que hi ha els jutges dels últims anys estan augmentant les custòdies compartides, no? I bueno, i això és positiu, no? Això penso que és positiu perquè les custòdies compartides en general es relacionen amb resultats en els fills millors, és a dir que els fills de pares que tenen custòdies compartides, les proves, diguem-ne, psicològiques d'eficiència escolar o de problemes psicològics o de conflicte familiar, diguem-ne que estan millor que els que no són de custòdia compartida, no? amb totes les salvetats que això suposa, parlant en termes generals, perquè després en lo particular doncs hi ha situacions de violència, a vegades hi ha situacions més complexes. Però bueno, en general, la custòdia compartida s'està imposant bastant i això també és un canvi cultural que està costant en determinades famílies, no? Però bueno, refereixo que aquesta possibilitat doncs ja moltes vegades per la pròpia custòdia ja aquesta possibilitat de compartir experiències ja està, i els nanos s'acostumen. Abans, quan fa uns anys, quan doncs les custòdies eren en general a la mare i el pare el veien doncs 4 dies a l'any, el fin de setmana altern, al mes, un cap de setmana altern, doncs això era més difícil, però avui dia doncs el compartir situacions i festes no és tan estrany.
I quin paper haurien de tenir o han de tenir els avis en aquesta situació?
No, fonamental, els avis és molt important. Moltes vegades els avis són els únics que conserven la calma i el sentit comú, perquè a vegades els pares estan amb tantes dificultats i amb tantes emocions que els resulta molt difícil doncs separar les seves impressions de les dels seus fills i les seves necessitats de les dels seus fills, no? Els avis són molt importants a tots els nivells. Primer, en les fases inicials del divorci, doncs quan cadascú tracta de reordenar la seva vida i surt més i redescobreix doncs el sortir i tal, doncs moltes vegades els avis són els que es queden amb els fills, no? I fan una contenció emocional del nano i garanteixen una continuïtat molt important, no? Després doncs tenen un paper indirecte doncs tractant de suavitzar moltes vegades la relació entre els fills respectius, no? I home, jo penso que els avis, deia abans, que tenen molt de sentit comú i critiquen molt menys en general, són més condescendents i tracten de posar més ordre, no? Doncs és molt important aquesta funció, no? Moltes vegades directa de fer-se càrrec dels nanos, de més que el que estaven fent per necessitats, diguem-ne, de la nova reordenació dels pares, però també perquè han de treballar a vegades més que abans i els nanos estan doncs més hores sense un o sense l'altre. Després per tractar de suavitzar la relació amb l'altra part, no? Jo penso que els avis és fonamental. Gràcies als avis doncs molts dels problemes, sobretot dels primers temps, no són tan grans.
Doncs bé, nosaltres, si no vol afegir alguna cosa més...
Bueno, jo només afegir que aquesta és una realitat doncs totalment freqüent, diguem-ne, i que és veritat que programes com el seu que doncs que ho plantegen estan doncs fent una labor preventiva molt important, no? Perquè que cap parella quan es casa pensa en la separació, no? I no hi ha models de en la nostra cultura, a més, que això és una qüestió nova, no tenim models socials, no? Cada vegada més, però encara no tenim suficients models socials perquè ens ajudin a fer aquesta evolució, no? I doncs és molt necessari doncs ir creant aquesta cultura i aquesta mentalitat de que, bueno, realment moltes vegades les famílies evolucionen, diguem-ne així, evolucionen, és a dir, en un moment determinat els pares se separen i formen noves parelles. I això és un canvi de mentalitat i un canvi cultural, però que és millor pensar-ho així perquè la realitat és molt, molt gran, molt gran.
Molt bé. Pues moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, haver-nos donat tota aquesta informació tan interessant i haver dedicat un temps del seu treball, que sabem que està molt ocupat i ho ha dedicat a Ràdio Falset, i li volem donar les gràcies.
Amb molt de gust. És una zona que jo li tinc molt d'afecte per raons personals.
Ah, molt bé. Doncs bueno, si ve per aquí el Priorat, serà benvingut.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres ja ens despedim d'aquest programa i li donem novament les gràcies.
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Esperem que aquest tema hagi estat interessant per tots els nostres oients. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa 5 minuts de català. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a partir de les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Boom, 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 boom.